A Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres.
I 47 minuts aquest divendres, el Consorci del Patrimoni de Sitges recupera l'activitat de la peça del mes. Saben vostès que durant molts anys el Consorci, d'una forma continuada, cada mes ha anat presentant algunes de les peces més significatives del nostre patrimoni, com va anunciar l'actual directora del Consorci, Vinyet Penyella. Ara, el Museu Romàntic serà, sobretot, la seu d'aquesta peça del mes, que torna a encetar-se després del període d'obres que continuen els museus, però ha decidit la direcció del Consorci posar en marxa de nou la peça del mes, dedicada aquesta setmana, aquest divendres, aquest mes de gener, a una parella de calaixeres ferrandines de la col·lecció del Museu Romàntic. No sabem si aquest és un terme ja que ben aviat quedarà estrictament reservat a les persones de més edat. Una calaixera. Saludem, en aquest cas, a la doctora Mònica Piera, historiadora de l'art i coneixedora de les arts decoratives, que serà qui impartirà precisament la conferència dedicada a aquestes dues calaixeres. Doctora Piera, bon dia i bona hora.
Bon dia.
Aquest mot de calaixera està quedant reservat ja a les generacions de més edat?
Sembla que sí, però hem de lluitar perquè almenys se sàpiga per què estaven i quina funció tenien, perquè una calaixera no és només un moble per guardar. Tenien un valor social molt, molt destacat i, bueno, això és el que demà intentaré explicar.
Perquè ara, doctora, qui volgués anar a buscar una calaixera, potser li costaria una mica?
Bueno, a veure, ara hi ha versions de mobles amb calaixos. En realitat, una calaixera és un moble amb calaixos.
Exactament.
I a casa tenim molts. Però la calaixera, com s'entenia en el segle XVIII i XIX, era un moble gran per guardar la roba. I això sí que potser no estem acostumats, robes grans, guardar-les en calaixos.
D'acord. Per tant, la calaixera ha estat sempre una peça de mobiliari especialment destinada als dormitoris, no?
Els dormitoris, sí. Sí, primer eren les caixes. Antigament la gent guardava la roba a les caixes, que era realment molt incòmode, i va aparèixer la calaixera, en castellà còmoda, perquè organitzar la roba amb més calaixos en comptes d'en un únic buc era més fàcil i més còmode.
D'acord, o sigui que la denominació de còmoda ve precisament per això, perquè sí, era més còmode organitzar la roba d'aquesta forma.
És una de les propostes etimològiques a la paraula. Sí.
D'acord. Aquest moble té un origen en algun indret determinat? És la calaixera una peça de mobiliari extesa a tot arreu?
En realitat, hem de pensar que les sacristies de les esglésies, les calaixeres per indumentària religiosa són molt antigues. En segle XVI, a les esglésies ja existien.
D'acord.
El que la gent no s'havia plantejat, passar aquest moble a la casa privada. I això és una cosa que va sorgir, va començar al segle XVII de forma molt puntual, possiblement a Itàlia, és on va començar. Catalunya ho va fer bastant aviat. Les primeres calaixeres a cases les trobem a finals del XVII, a la segona meitat del XVII, però realment no es va posar de moda fins a 1730, una cosa així.
O sigui que, en el fons, la calaixera va néixer en l'àmbit religiós? Amb una funció?
Jo diria que sí, que la calaixera realment, en el segle XVI, si anem per esglésies, les sacristies que tenen mobiliari del XVI ja tenen calaixeres molt grans, molt ben estructurades. Sí, sí, jo crec que sí.
I estem parlant, suposo, doctora, d'una època de manufactura manual, absolutament manual, del mobiliari. No hi havia fàbrica de mobiliari, entès d'aquesta forma, diguem-ne, tan oberta que podem tenir ara, no, eh?
Clar, no, naturalment, eren tallers, amb el mestre, els oficials, els aprenents. Bueno, això no vol dir que no simplifiquessin les formes de construir, si podien ho feien manualment, però de forma seriada, repetint models, vull dir que realment l'home sempre ha estat intel·ligent per no perdre el temps quan ha de treballar. Vull dir que els recursos estaven, però naturalment no tenien les màquines.
Doncs ens ho poseu molt bé, perquè aquest model de calaixera que hagués pogut néixer a Itàlia va ser un model exportat en la forma o cada país va aportar algun tret especial en aquesta peça de mobiliari?
Clar, com és un moble que es va posar molt de moda i que tenia un prestigi social, qui tenia calaixera, sobretot al començament, era gent amb diners, i va ser un moble de referència i a la moda, això feia que, naturalment, fos un moble que seguís molt bé la moda. I, per exemple, aquestes calaixeres del Museu Romàntic de demà són, bueno, escrupulosament a la moda més rabiant del moment. I cada zona, naturalment, o cada centre productiu feia característiques que sí que partien dels centres principals, en el segle XVIII, sobretot París, va marcar la moda, però la calaixera catalana és absolutament identificable, seguint aquelles línies que venien de París, però va saber adaptar-ho als gustos i les necessitats de la població catalana.
En quin sentit?
Pues primer, els materials, els nostres. Les nostres calaixeres del XVIII eren de noguera, els interiors de fustes de ribera, el que teníem per aquí. Els bronzes de París nosaltres no els sabíem fer, en tot cas feien plata, els tiradors eren de plata. Aquestes ferrandines de demà el que tenen justament és que ja els materials són els nous del segle XIX. És en caoba de Cuba, realment el poder tenir de les colònies la caoba pues, va ser una gran aportació per al segle XIX. Va posar marbre, que era una cosa que Catalunya no havia fet servir mai. Vull dir que realment sí que es va adaptar molt bé a les possibilitats que Catalunya tenia en aquell moment per fer un moble a la moda i que la gent comprés per al dormitori, que hem d'entendre que són, a veure, és que són calaixeres nubials, són calaixeres que la dona aportava al matrimoni. Per tant, tenen un component social brutal de dir, bueno, és que aquest moble representa la dona a casa del marit, que s'ha de
viure. Aquest moble és una dot?
Sí, sí, formen part del dot.
Formen part del dot?
Sí, sí. En el dot sempre hi havia roba, ella portava la seva roba personal i això ho portava en un contenidor. Llavors, a les èpoques antigues eren les caixes i, en canvi, a partir del segle XVIII es posa de moda a portar una o dues calaixeres, com en aquest cas, una parella, perquè la dona va poder portar dues calaixeres amb la seva roba. A part, naturalment, donava diners i, i si tenia terres, doncs terres,
Però d'acord.
És un element visual dintre de la casa, on viurà amb el marit, i normalment és la casa del marit. Per tant, la relació amb la dona i la calaixera és bastant, bastant important.
D'acord.
I la clau la tenia ella.
O sigui que en el cas d'aquestes dues calaixeres que considerarà la doctora Mònica Piera demà, no estem parlant, en fi, estem parlant d'una senyora de classe elevada.
Sí. Naturalment, són calaixeres de classe benestant. Altra gent no es podia permetre això.
Us anàvem a preguntar precisament en el món rural, les calaixeres hem de suposar que no compartien aquesta noblesa de materials?
A veure, en el 19 ja sí que la caoba, també la xapa de caoba va entrant. És que qui podia comprar la calaixera és la persona que ja podia també accedir aquests materials. És veritat que a nivell molt rural, doncs no, seran de pi o qualsevol, però és que la calaixera marcava aquest estatus una mica en el 18 i en el 19. A mesura que anava passant el temps, la diferència entre comprar una caixa o una calaixera era menor, i llavors sí que més gent accedia a una calaixera. I sí, no eren tan riques, però cada vegada són més comuns, per això del 19 realment tenim moltes calaixeres.
I fins a quin punt la calaixera marcava l'estètica de la resta del mobiliari del dormitori, o no?
Marca, però a la vegada el llit també era molt important. No podem perdre de vista que el llit és una peça també molt cara, que a més es posava en teixits que també eren cars. Per tant, jo crec que hi ha una relació entre llit i calaixera. La calaixera és la dona, és aquesta relació amb la dona. El llit segurament el comprava més a la família de l'home. No estaven fetes en conjunt, no? És allò de comprar tot junt, normalment no,
sí,
però tenien una estètica bastant similar.
Dues qüestions finals, doctora. Primera, quan va començar a perdre's, diguem-ne, la moda de la calaixera. Hem de suposar que quan els domicilis particulars o les cases ja no podien, per corrons d'espai, encabir mobles d'aquest tipus, o per alguna altra raó?
No, perquè la calaixera va ser substituïda per un moble encara més gran, que és l'armari.
D'acord. D'acord.
No, per això quan ara em diuen és que aquests mobles antics ja no hi caben a casa. Bueno, tot és relatiu.
D'acord.
Perquè tenim altres coses, que la cuina ara la fem enorme i vull dir, són preferències.
D'acord.
Llavors l'armari sí que va entrar l'armari Roper, l'armari... No per la roba de la roba de la casa, que ja existia, sinó per la roba d'ús privat, bueno, d'indumentària.
Sí, sí, sí.
I això comença cap a 1830, 1840, especialment aquells que tenen la lluna, el mirall fora, perquè això va ser una revolució industrial enorme que va permetre aconseguir llunes llargues, grans. La lluna, pensem, el mirall és dels elements més cars d'una casa. Mm. Havia estat dels més cars perquè eren fets manualment, amb mercuri, vull dir, era tot un procés caríssim. I la indústria permet tenir aquests miralls grans cap a 1830-40, i això va fer que es poguessin fer aquests armaris grans amb la lluna per fora, que llavors abaratia i, a més, permetia tenir llum, i dintre guardar la roba. Mm. Llavors es combinava. Això no vol dir que desaparegués la calaixera de cop, però sí que en el dormitori hi havia una calaixera i un armari.
I
això una mica ha arribat fins... no fa tant, és que nosaltres tenim l'armari i en l'armari normalment hi ha uns calaixos. Mm-hmm. Per tant, d'alguna manera seguim tenint la calaixera dintre de la nostra.
D'acord, la funció de la calaixera no ha estat substituïda per cap altre moble. Una qüestió final, es conserva bé aquest mobiliari? Hi ha bones peces del mobiliari d'aquest tipus? Es conserven bé, s'han conservat bé?
Tenim bones peces, molt bona qualitat, i fins fa poc es conservaven bé. Jo crec que ara tenim un problema enorme en aquest moment, amb la crisi. La poca valoració de les antiguitats, estem en un moment clau, que estem deixant perdre aquest patrimoni, perquè si quasi no valen diners, si ja ningú les vol, això vol dir que cada vegada estan més abandonades, i ara nosaltres estem sent els responsables de no cuidar-les, al no fer-les servir, de no protegir-les. Mm-hmm.
Doncs ho deixem amb aquesta reflexió final prou interessant que ens deixa la doctora Mònica Piera, però demà tots aquells aimants, no només del mobiliari, sinó d'aquestes peces que expliquen bona part de la història social del nostre país. Demà, la peça del mes als museus de Sitges, aquestes dues calaixeres ferrandines. Doctora Mònica Piera, gràcies per estar aquí amb nosaltres.
Gràcies a vosaltres.
Fins la propera. Adéu-siau, bon dia.
Gràcies.
I a tots vostès, tornem demà a les 9.
A Ràdio Maricel, cada dia, al matí, amb nosaltres.